El viatge, voltant pel món des de casa, amb Àlex Ariol.
Doncs sí, una setmana més toca anar de viatge, toca doncs, agafar doncs, aquest avió que ens porta doncs, des de la ràdio a qualsevol lloc del món, i qui condueix aquest avió és l'Àlex Ariol. Benvingut, Àlex.
Molt bones.
Què tal?
Bé.
Sí? Doncs amb moltes ganes de saber on ens portes a viatjar aquesta setmana.
Doncs aquesta setmana anem a l'Àsia Oriental, anem a un país que hi ha entre Rússia i Xina.
Ui.
No n'hi ha massa.
No n'hi ha gaires, no.
No, només n'hi ha un. De fet, que estigui enclavat entre Rússia i Xina, només n'hi ha un. Avui anem a Mongòlia.
A Mongòlia! Ai, jo tenia aquí ara el mapa mental, Àlex, a veure on havíem d'anar. Mongòlia, doncs mira, un destí curiós per viatjar, segurament.
Sí, és un lloc, de fet, que no té gaire de turisme, perquè, bueno, no té gairebé res. Vull dir, al final és molt de desert, molt pla i molt erm.
Però segur que té moltes coses interessants. Quanta gent viu a Mongòlia?
Doncs la veritat és que hi ha poca gent. Hi hauria com Barcelona, de fet, uns 3 milions d'habitants, més o menys.
Com Barcelona, només Barcelona, eh?
Només Barcelona. I això que és un país que té 1,5 milió de quilòmetres quadrats. És una salvatjada, és enorme.
I que viuen tots molt dispersos o estan
Exacte.
Tots molt coagulats en algun lloc concret?
Són molt dispersos. De fet, l'ètnia mongol és una ètnia nòmada. Llavors, la meitat gairebé de la gent del país són nòmades encara. Viuen de la ramaderia i viuen en tendes i es van movent segons es mouen els ramats.
Uau, Àlex, ara mateix crec que no sé si sóc l'única que s'ha quedat així com molt parada d'imaginar-se que això a ple segle XXI segueix havent-hi països
que viuen
així.
Segueix passant, de fet, és un dels trets més característics que té Mongòlia, que la majoria de gent encara és nòmada i viu del que li dona la ramaderia.
Carai, doncs avui, a part de viatjar lluny, viatgem en el temps gairebé, eh? Una mica. Ens n'anem doncs, cap a Mongòlia i anem a conèixer una mica més la seva història, la seva religió.
Doncs mira, Mongòlia formava part de l'imperi mongol, el que ara coneixem com a Mongòlia, de fet, que és un país. I no l'hem de confondre amb Mongòlia Interior, que és una província de Xina que, de fet, està molt, molt a tocar a Mongòlia. I l'etimologia és la mateixa i al final de... Per això la coneixen com a Mongòlia Interior, perquè forma part dintre de Xina. Ve de l'imperi mongol. Hem de pensar que l'imperi mongol el va crear Genghis Khan, famós emperador de l'imperi mongol, que va aconseguir fer arribar les fronteres des de l'Europa Oriental, com aquell que diu, fins a l'oceà Pacífic. És un dels imperis més grans que va haver-hi.
Uau!
Exacte.
Carai, i religió?
Doncs ells tenen el budisme tibetà. És un país que encara... els seus habitants encara practiquen el budisme, i a més és un budisme molt semblant al que es practica encara a països com Bhutan, com el propi Tibet. És un budisme molt tradicional, molt allunyat del budisme japonès, dels tipus... estan encara molt arraigats a la terra i molt arraigats a les seves tradicions.
Doncs vinga, per tradicions, la música sempre ens porta tradició. Viatgem a Mongòlia musicalment, Àlex?
Som-hi.
Sintonitzat, eh? Amb la música de Mongòlia, molt característica, Àlex, també, aquí escoltem.
Sí, ara mateix estem escoltant el típic cant tradicional mongol, que es caracteritza perquè utilitzen els harmònics, un cant harmònic, que és un cant molt greu, i alhora estan fent una veu aguda, és a dir, estan fent dues veus amb el mateix sistema fonador, amb la mateixa gola.
Que això és molt complicat, eh? Això no ho sap fer molta gent.
No, és molt complicat, i a més hi ha una cosa molt curiosa amb el cant mongol, que és que hi ha un nano català, en Guillem, que és membre del Pony Pissador, un grup de folk, que va viatjar a Mongòlia i va guanyar un concurs de cant tradicional mongol. És a dir, un català va guanyar els propis mongols en el seu propi cant.
Home, aquest fenomen l'hem de portar a la ràdio algun dia.
Sí, en Guillem Codern, és un dels membres del Pony Pissador.
Doncs home, doncs sí, aquí l'entablem, que volem que això ens ho faci en directe, perquè la veritat és que, mira, escolteu. Es nota, per darrere. Bé, tu, Àlex, ja tens una veu així. Ho podries fer, eh?
Sí,
vols intentar-ho?
No,
gràcies. Doncs vinga, seguim endinsant-nos a Mongòlia i parlaves d'aquest Genghis Khan, que va ser doncs, importantíssim.
Sí, va ser el primer gran emperador de l'imperi mongol. I, bueno, hi ha un mite al voltant de Genghis Khan que, bueno, el mite diu que és considerat el pare de més de 16 milions d'asiàtics.
Ui, aquest és pitjor que Julio Iglesias.
Són molts milions. Bé, al final és un mite, però sí que és cert que hi ha estudis que han tracejat una variant cromosòmica que es transmet només per línia masculina i que denota que 16 milions de persones comparteixen un avantpassat comú del segle XIII. Que curiosament és quan vivia Genghis Khan i que tenia un harem de moltíssimes dones. S'havia quedat el mite de que el Genghis Khan és, bueno, això, el
home,
pare de 16 milions.
Mite o no mite, eh? Vés a saber. Bé, no, clar, el pare de tots, no, el pare de tots està clar que no, però entenc el mite, eh? Parlem de curiositat. Sempre doncs, ens agrada saber coses curioses dels països on viatgem.
Seguim una mica la línia d'en Genghis Khan perquè el seu net, que van ser en Kublai Khan, és, de fet, el veiem en una de les sèries que ha sortit fa poc, de Marco Polo, que va sobre la vida de Marco Polo i es troba a Genghis Khan a Mongòlia. I hi ha una curiositat que es diu que probablement en Kublai Khan va ser el responsable de que entrés la pólvora i les armes de foc a Europa i bueno, al resta del món occidental. Perquè fins a llavors la mitjana no es feia servir pólvora com a arma. I ell va portar un grup d'especialistes en catapultes xinesos quan el seu imperi va començar a créixer i els va portar a Europa. I clar, els europeus van veure allò que explotava i feia foc. Van al·lucinar i allà vam adoptar les primeres armes de foc fetes amb pólvora.
Carai, doncs, bé, jo ja me'n puc anar a dormir. Avui sí que ja he pres una cosa nova completament. I a veure, va, si ens n'anem a Mongòlia, què hem d'anar a veure o què és imprescindible anar
doncs
a visitar?
Mira, imprescindible serà passar per Ulaanbaatar, que és la capital, que per cert és la capital més freda del món, com a capital, és a dir, com a graus de mitjana que té, és la més freda del món. I allà, a Ulaanbaatar, podem trobar un dels mercats més famosos, que es diu Black Market, on podem trobar roba feta a mà, roba d'abric, normalment feta amb pell de llac, que és bastant barateta, perquè n'hi ha molts de llacs allà, i molt calenta, sobretot, perquè penseu que, si bé Ulaanbaatar és la capital més freda a nivell mundial, com hem dit, el que és el desert de Gobi, que per cert significa estepa abandonada, ja ens dona pistes de que...
Sí, molta riquesa per allà no trobarem.
No. Hem de pensar que allà al desert de Gobi podem trobar diferències de 95 graus entre el dia i la nit. Estem parlant de menys 45 graus a la nit i més 40 graus durant el dia.
Uf, i aquesta gent, això, aquests canvis tèrmics, com els aguanten?
Bueno, així estan i així són.
No, però que és molt bé si al desert ja passen aquestes coses, però tan exagerat,
molt,
no, eh?
És molt exagerat, però penseu en la latitud amb la que ens trobem, és a dir, estem a la part del nord de Xina, que ja és fred, sud de Rússia, just a sota de Sibèria. Tenim el Tíbet a dues passes.
Clar. Tot té la seva lògica, Àlex, ho entenc.
I, de doncs, fet, si viatgem allà... Sí, és molt curiós i per això sempre recomanen comprar allà la roba d'abric, perquè per molt de caldon i molta tecnologia que puguem portar d'aquí, una bona pell de llac és el que ens protegirà del fred.
I el llac és com una de les mascotes clau allà.
Bueno, és una
mascota
com a gran, sí, és un animal de, bueno, és un animal de granja, per dir-ho així, els que ells es dediquen a la ramaderia oberta, és a dir, no tanquen els animals, sinó que tenen ramats oberts, i vindria a ser... Mescla entre cavall i vaca, per dir-ho així ràpid.
Entre cavall i vaca, val.
Per fer-nos la idea al cap.
Sí, la idea comença a ser pertorbadora ara mateix, però vale. Buscaré la imatge d'un llac per fer-me una idea.
Els nostres oients poden buscar Google perfectament.
Carai, doncs vinga, ens n'anem cap allà. I allà, té ONGs, que sempre ens agrada parlar, també de la solidaritat.
Sí.
És una complicada?
És una zona molt complicada. Pensem que és una zona bastant pobra. De fet, hi ha un estudi que diu que el 70% dels ingressos que tenen les famílies nòmades, mongols, el 70% el gasten en menjar només, que és molta part del que ingresses.
I són nòmades, eh? Que amb la casa, diguéssim, que no fan gaire inversió,
exacte,
no? Tampoc.
Exacte, la resta s'ho gasten en menjar. Llavors, hi ha una ONG, per exemple, World Vision, que té uns projectes a Mongòlia que el que intenten mitjançant l'apadrinament és ajudar els nens que viuen a les zones més aïllades i més pobres de Mongòlia. Intenten, per una banda, millorar la seva salut, portant simplement metges, algú tan senzill com un metge de primària, que aquí el tenim al costat de casa i allà no el tenen. No, hi ha molts nens que no han vist un metge en sa vida. Òbviament, tema vacunes, tema medicació bàsica, no la tenen. Llavors, aquesta ONG intenta acostar aquests recursos mèdics als nens que puguin necessitar-ho. I, a més, té un projecte que intenten ensenyar a cultivar els aliments d'una forma més efectiva, perquè pensem que són nòmades, són ramaders, no saben cultivar, cultiven lo bàsic. Llavors intenta ensenyar-los a cultivar de forma que tinguin una mica d'excedent i aquest excedent, a part d'alimentar-los, els hi serveixi per vendre i tenir una mica d'ingressos extra.
Val. Clar, algú que aquí, clar, perquè no fa molts i molts anys, però que allà potser no hi ha tanta tendència en aquest sentit, no?
Però ells no tenen experiència, també la terra no ajuda.
No, clar, clar, està... Carai, doncs un país, bé, potser dels que m'has portat, potser un dels més curiosos, eh?
Dels més exòtics.
Sí, bé, també vam anar a Gàmbia, sí. Però és diferent, eh?
A nivell de bosc, ni que sigui, allà
n'hi
ha més.
Sí, exacte. I sempre també ens agrada, ja sabeu que l'Àlex és informàtic, i posar doncs aquesta picada d'ulleta a la tecnologia. Si anem a Mongòlia... Bé, cal que ens emportem el mòbil, hi ha internet per allà o no?
Ens el podem emportar, però farem servir una miqueta d'arracada.
Sí?
De fet, el que recomanaríem, sens dubte, si anem a Mongòlia, descarregar-nos una aplicació de traducció d'idiomes, sigui Google Translate, el Translate d'iOS, el propi d'Android, el que sigui, però descarregar-nos els packs en offline per poder-los consultar en el moment, els packs d'idiomes, perquè no trobarem connexió a internet si estàs enmig del desert. Poca cosa faràs.
I ja costa a vegades trobar-lo a l'escala.
I pensem que molta de la gent mongol no parla més que una miqueta de rus, així com algo internacional. Oblidem-nos de parlar amb ells en anglès. Llavors necessitem alguna cosa que ens ajudi a comunicar-nos amb ells.
Sí, perquè si no pot ser un viatge molt complicat. Jo ara estava pensant, mongol, això és una paraula que s'ha fet servir com insult.
Sí.
Té alguna cosa a veure amb Mongòlia?
No, de fet, no? El nom de Mongòlia, en mongol, significa poble valent.
Poble valent. Doncs mira, m'agrada molt la descripció.
Ens quedem amb aquesta.
Doncs vinga, si us en voleu anar a Mongòlia ara quan obrin fronteres, doncs ja ho sabeu, és una opció aquesta estepa, com has dit? Desèrtica? No.
Estepa abandonada.
Estepa abandonada. Si més no, segurament serà una experiència molt exòtica anar a Mongòlia, Àlex. Moltíssimes gràcies per una setmana més fer-nos viatjar, per donar-nos l'oportunitat de veure món des de la ràdio ara, doncs que vulguem o no vulguem, doncs estem tancats.
Exacte.
Casa, cada dia una mica més oberts, però vinga, no passa res, a veure si
arribarem.
Les coses aniran millorant d'aquí en endavant. Àlex Seriol, com sempre, moltíssimes gràcies i ens veiem d'aquí 15 dies.
Fins d'aquí 15 dies.